Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Marc Güell. Efectivament, a aquesta hora estem pendents d'una compareixença del president espanyol Pedro Sánchez a la Moncloa, convocada per a aquesta hora. Ara a les 6, previsiblement, el cap de l'executiu anunciarà el cessament de María Jesús Montero com a vicepresidenta i ministra d'Hisenda per concórrer a les eleccions andaluses i també explicarà com queda reestructurat el seu equip de govern. Tan bon punt comenci aquesta compareixença de Pedro Sánchez, la seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio. Tot això poques hores després que el Congrés hagi convalidat el primer conjunt de mesures del govern espanyol per mitigar les conseqüències del conflicte al Golf Pèrsic. Finalment, Junts ja ha donat suport i el PP s'ha abstingut. El paquet inclou la rebaixa de l'IVA dels carburants i l'energia, que es mantindrà almenys fins al 30 de juny, entre altres bonificacions fiscals. Això ho ha explicat el ministre Carlos Cuerpo.
A dia de hoy, las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90% de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. Estas rebajas se están produciendo además de manera acompasada en todas las provincias y en todos los tipos de gasolinera.
Més notícies, Joan Aleix Mata.
En marxa la reunió entre el govern i els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, els quatre sindicats que la setmana passada van convocar una vaga de dilluns a divendres. Departament d'Educació, Unitat Mòbil, Maria Costa i Pep Casanovas, bona tarda.
Bona tarda. A la taula hi asseguts els representants dels quatre sindicats i el conseller Albert Dalmau, el secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez, així com la secretària general del Departament d'Educació. Una reunió finalment conjunta que ha de servir d'entrada per fer una primera presa de contacte després d'una setmana d'estira i arronsa amb les aturades que es van allargar, recordem, de dilluns a divendres. Per tant, no s'espera que en surti cap negociació nova, si més no, tampoc es pugui desencallar del tot la situació. Tot plegat després que aquest matí s'hagi fet la mesa sectorial només amb els sindicats d'UGT i Comissions Obreres, que són els sindicats minoritaris que de moment han signat l'acord. Els del comitè de vaga no hi han assistit. Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
Ucraïna vendrà interceptors de drons a l'Aràbia Saudita per protegir-se dels atacs iranians, segons ha anunciat l'agència France Press. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha arribat aquesta tarda per sorpresa a Gida, després que els últims dies oferís ajuda als països del Golf en la protecció aèria. Kiev vol aprofitar l'experiència assolida en la pròpia guerra perquè Moscou ha fet servir aquests aparells iranians per atacar-los. Es tracta d'un sistema de defensa econòmic i força eficaç. Serà el primer acord en matèria de seguretat que firma Zelensky amb l'Aràbia Saudita i vol fer-ho també amb altres països de la regió que reben els atacs iranians. Ucraïna s'ha convertit en un dels països més avançats pel que fa a drons militars.
El deposat president veneçolà Nicolás Maduro i la seva dona han estat traslladats a un jutjat de Manhattan, a Nova York, on han de comparèixer davant un jutge federal dels Estats Units. És la segona vegada que Maduro compareix en seu judicial, quan fa gairebé 3 mesos de la seva detenció. S'espera que l'exlíder veneçolà doni arguments per desestimar els càrrecs de narcotràfic i conspiració per narcoterrorisme. Donald Trump ha avisat que es presentaran més càrrecs contra l'exlíder chavista.
L'Institut Català de Finances ja ha donat 846 préstecs perquè els joves de fins a 35 anys puguin pagar l'entrada del seu primer pis des que es va activar el programa el juliol passat. Ho han dit en el balanç de l'activitat de la banca pública del darrer any. Juli Fernández, president de la Junta de Govern de l'ICF, diu que es plantegen ampliar l'edat per demanar els préstecs d'entrada.
Aquest dia que estem intentant, en aquest moment, és avaluar les condicions d'aquesta primera proposta que anava fins a 35 anys, per veure si podem buscar la manera, i l'entitat financera, que ara vam fer el conveni, diguéssim, per finançar el 80% restant, doncs si poguéssim ampliar fins a 40 anys.
En relació amb el context mundial, l'Institut Català de Finances no veu senyals que l'activitat empresarial catalana decaigui aquest 2026. Els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, ja tenim guanyador de la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb una general força interessant. Catalunya Ràdio, Camprodon, Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, victòria d'Ethan Vernon en un sprint complicat tècnic en aquests últims metres. Vernon s'ha imposat per davant de Dorian Godon, el líder de la general, i de Tom Pidcock, tercera etapa d'avui. Això vol dir que la general hi ha canvis perquè Godon manté el mallot de líder per quart dia consecutiu. Segon a la general ara és Tom Pidcock gràcies a les bonificacions a 13 segons, a 14 segons tercer classificat Evenepoel i a 24 Jonas Vingegaard són els grans candidats a la victòria final. Demà arriba l'alta muntanya amb el final a Coll de Pal. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Camprodon.
30 anys després, el Comitè Olímpic Internacional restableix els testos genètics de feminitat a partir dels Jocs de Los Angeles 2028. D'aquesta manera, barra el pas a les atletes transgènere i a una gran part de les atletes intersexuals. La directiva del Barça anuncia que la xifra de socis és de 150.077. S'han venut més de 37.000 entrades per la tornada de la Champions femenina a casa contra el Madrid. Fermín ha dit al programa Tot Costa que el Barça està al mateix nivell que l'Arsenal i el Bayern de Múnich. L'entrevista la matrem a partir de les 7. Es retira la multicampiona de bàdminton, Carolina Marín, als 32 anys, per una lesió que es va fer als Jocs de París 2024. A partir d'aquesta hora a Tarragona, quarts de la Copa Femenina de Bàsquet. Ara, en aquesta hora, Saragossa-Guipúscoa, a 8:45, València-Bàsquet. També tenim avui partits de Champions d'hoquei patins, a 8:45, Trissino-Barça, a 9:00, Reus Deportiu-Porto.
Fins aquí les notícies.
El Rubén és advocat. Amb el que cobra no pot fer front a cap imprevist.
Jo vaig al zero cada mes. El que serien les despeses que et mantenen un cert confort, les tens. El que no tens és la seguretat. Un divorci, una malaltia, ja et porta a l'altra classe.
La Noèlia treballa de periodista cultural.
Fins i tot el meu pare encara sobta de dir: però filla, si tu ara que tens aquesta feina, com pot ser que no et puguis comprar un pis?
La Lali és investigadora a la universitat.
No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable.
Tots han perdut poder adquisitiu en un context on el sistema tributari beneficia les grans fortunes.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El declivi de la classe mitjana.
Dissabte a les 10 de la nit.
Fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor?
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Sí, sí, set. Roger Carandell.
Bona tarda.
Veig que està animat.
No sé per què,
però et veig amb una actitud més festiva.
Bueno, dijous, fa bon temps,
això també estic content. Això també suma. De fet, ara esteu sortint ja, i nosaltres també a les 7, ja estem al límit de la claror i espera't dissabte.
Vull dir que això...
Clar, el canvi d'hora
serà molt bèstia. Que no sigui això, eh? Que no sigui això.
No és això, pel Roger. Marta Montaner, com estàs?
No també com en Roger, però és que és impossible.
No, és que no podem.
Està en molt bona època.
No podem competir amb
Estàs
això.
En el teu prime?
És bona època, sí, jo crec que sí. Vitalment, sí, sí. Però em concedeixen coses boniques.
Has contestat molt ràpid i és que n'estàs molt convençut.
N'estic molt convençut. Jo crec que mai havia estat tan bé com ara en general.
Prime vital, eh?
Vital,
sí. La Juliana també, eh? Que de seguida vindrà, imagino.
Jo crec que també, si li va bé venir a treballar...
Sí, no,
que
vingui. Si li va bé començar un programa, programet...
Que tingui bé de venir
d'aquí uns minuts.
Juliana! Juliana?
Anava al lavabo, però potser s'ha complicat una mica el tema.
Sempre hi ha opció que se li compliqui.
Mira, està escrivint. Us estic sentint perquè al lavabo de la ràdio...
Juliana, ens pots enviar una nota de veu per confirmar que estàs bé?
No, i sobretot si estàs en el teu prime, que jo crec que sí.
Està gravant l'àudio ara mateix. Ara sabrem...
Aguantem l'antena oberta de Catalunya Ràdio. Perquè t'àudio... A veure si se sent bé aquest àudio. Juliana Canet des del lavabo de Catalunya Ràdio.
Aviam.
Pareu de parlar de mi les meves esquenes, estic perfecte. M'ha agafat la cosa quan no m'esperava.
Podria ser la Rosalia, no? Una mica.
Doncs mira, sí. Però la Juliana li passa quasi cada dia.
Es troba bé, la Juliana, es troba bé. De fet, m'ha demanat, puc anar un moment a la bòdic? Sí, imagino que serà ràpid, però veig que no està.
Tu pensaves que era una cosa i segurament és l'altra.
No, i ella igual. Ella igual.
Sí.
És que a vegades vas per una cosa i dius, home, ara...
A mi no em passa, però bueno...
Jo sé molt bé a què
no
vaig.
Sí, jo també.
No m'ho semblava i al final sí.
No, m'ho sembla bastant el que vaig a fer.
Tu fas, Garriga, fas pipí assegut o dret?
Sí, assegut.
Per què?
Per què no?
Perquè així, perquè no mirar el mòbil mentre d'allò sense necessitar les mans tan...
Clar, llavors sí que pot ser que no sàpigues a què vas.
Clar, perquè ja que t'asseus...
Perquè et relaxes i llavors baixa el que baixa.
I mires, aviam,
a veure
què surt.
O llavors, t'hi estàs molta estona, no?
Sí, perquè... no, hi ha hagut alguna vegada que l'aixecar-me he tingut un petit ensurt. De cames adormides.
Clar, clar.
Ah.
No passa res, llavors fas allò un mec així. Sí. Però dius, hòstia, és com si m'haguessin anestesiat ara, eh?
Ja.
Però... I recomanes fer pipí assegut?
Jo ho recomano a tothom, sí. Més net.
Total.
No hi ha, no hi ha tanta possibilitat de...
Però aquí la feina també?
No, aquí la feina opto més per l'urinari aquest de paret, diguem.
Mm.
Que és més ràpid.
És més ràpid, sí.
Però és que no he entrat mai al lavabo dels senyors aquí.
No, estan molt nets.
Estan molt nets.
Però
perquè
us,
aquí és...
us veieu entre vosaltres?
Sí.
No, home...
Tu les,
a l'urinari,
tu
li...
home,
sí, a l'urinari,
jo entro
sí.
I no veig pixelat el meu company del
no,
costat.
I us heu creuat amb algú fent pipí alhora, amb alguna cara
molta gent,
de Catalunya?
L'únic que jo el
home,
que faig...
Sí, sí.
I els hi has vist?
No, els hi he vist, no els he vist res perquè no mires, coi.
No els hi mires.
Jo què sé si mires o no.
No mires.
Aviam, si
que
mires...
jo no he viscut mai aquesta experiència.
Si mires, veus. També és veritat que diguéssim.
Sí, sí, si mires, veus.
Ho veuràs.
Sí, però que queda com una mica... La porcelana queda com...
Et
recull una mica i tu t'has de tirar una mica endavant perquè et reculli.
D'acord, és una arquitectura respectuosa.
Sí,
molt antiga, però perquè per mi tapa poc.
Però tu què voldries, una mampara?
Jo voldria individuals.
Tu voldries unes portes.
I que et tanques allà dins.
No,
i
ja n'hi ha, també, clar. Hi ha lavabo, també.
Sí, el que passa que, pel meu gust, estan massa junts. Els urinaris
crec,
estan massa junts.
Jo crec que la nostra planta estan més junts que altres plantes d'aquesta casa, que hi ha més espai.
I llavors en deixes un de distància. Sí.
Mm-hmm.
Si coincideixes o te'n vas, diguéssim, i et tanques en el de dins, si hi ha algú.
Sí. Ai, el codi de Bruce.
A mi també
sort que no l'haig de viure.
A mi si algú se'm posa ben bé al costat, diguéssim que...
Et talla el
diguéssim,
flux?
Sí, per força.
I és obligatori parlar, si coincidiu amb algú?
Home, almenys diu un hola.
Ei.
Ei,
què tal?
Hosti, noi.
I llavors mirar-m'ho.
Que dur ser home, no?
O allò de bueno, ja acabem, ja.
Sí, el temps.
Ja són les 6.
Bueno.
És l'equivalent a conversa d'ascensor.
100%.
Del qual, però sense mirant-te els ulls només. Doncs amb aquest... Mira la Juliana!
Hola,
com ha anat?
Ha anat bé.
Sí, home.
Ha anat bé.
Mm. Potser una mica més lent del que esperàvem, no? Però...
És que a més estic menstruant, vull dir, és tot com una gestió molt així.
Sí, perquè...
Això no hi comptàvem.
No hi comptava gens, jo. A més, vinc amb un modelet totalment blanc, no m'esperava que em baixaria avui la regla. Vaig amb una faldilla que sembla un cinturó, dic, home, doncs m'hagués vestit diferent, si ho arribo a saber.
Doncs arriba el que no surti, per cert, a partir d'un quart de set, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la Moncloa, ha convocat els mitjans per anunciar canvis al seu govern. No és cap terrabastall, perquè semblava ja que això havia de passar. Anunciarà el cessament de María Jesús Montero com a vicepresidenta i ministra d'Hisenda. Ara Montero ha de concórrer a les eleccions andaluses, que ja tenen data, i per tant explicarà com queda el govern. Si voleu escoltar això, 3Cat Info, fantàsticament allà, com un clau, la compareixença. Que no surti d'aquí, que comença ara. Una pausa ràpida, comencem.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest dijous al FanZone, especial de la Masia. Tots els secrets del que hi ha allà, en aquest planter del Futbol Club Barcelona. Amb Charlie Reixac. Amb Guillermo Amor. Amb Jordi Roura. Amb García Pimienta. Amb alguna trucada sorpresa.
Falta el més important, jo també estaré.
I Jean-Marie Dongu. Us hi esperem aquest dijous. Fins ara.
FanZone, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El món es mou,
No s'atura i així sona.
Mapamundi.
Històries globals que defineixen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
L'ONU ha qualificat l'esclavitud i el tràfic d'esclaus com un crim contra la humanitat. Ni Catalunya ni Espanya han afrontat encara la seva participació en aquest fenomen al segle XIX. En aquest Mapamundi, esclaus i negrers, les reparacions pendents.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Mira, avui tornarem a parlar d'un nom que crec que feia molt temps que no en sabíem res, a veure si us interessa ja, perquè a vegades la gent passa de moda i interessa una mica menys. Vull dir, a mi m'ha passat. El 677-27-1058 ens donen detalls del cap de setmana de Riqui Puig.
Riqui Puig!
L'exjugador del Barça, que fa uns anys que està jugant als Estats Units.
Jo no crec que hagi passat de moda, senzillament el tenim una mica més lluny, que això ja fa que, vulguis o no, visquis amb menys intensitat el seu dia a dia i el seu personatge, fins i tot, i després que, com que qualsevol cosa que pots dir sobre ell, després si et trobes el seu pare pel carrer t'amenaça, també fa de mal dir. Bueno, no sé, és el que a mi em va passar.
Tu vas tenir la sensació que era una amenaça.
Home, em va agafar del braç i em va dir no tornis a parlar del meu fill. Jo, si això no és una amenaça, no sé què és.
Això és violència.
No, totalment.
Ningú ha d'agafar el braç de ningú pel carrer.
I em va dir nena. Tu, nena.
A sobre, paternalista.
Quan fa això?
No, fa bastant, ara ja. Deu fer un any ben bo, més d'un any, poder. Sí, sí.
Doncs bé, ens arriba un WhatsApp que ens diu Gerard Piqué i Clara Chia van ser vistos al casino d'Andorra dissabte passat amb el Riqui Puig. La Clara mirava com jugaven a la ruleta, ella no jugava, i el Piqué, diu, posava fitxes i saltava. Que no sé si en l'argot de la ruleta és com una tàctica...
O que saltava de l'emoció.
I es podia saltar,
sí,
a corda, no sé, costat.
Afortunadament, saps? Domino tan poc...
Jo també.
Aquest sector.
Jo també, però...
Em cau llunyíssim.
El món de la ruleta.
En general, el casino. O sigui, m'interessa tan poc, em fa tanta por.
Jo una vegada vaig tenir una cita amb un tio que era jugador de pòquer professional.
Quan t'ha passat això? I ens coneixíem o no?
Home, si ens coneixíem, Marta, i molt bé.
I què et va explicar? És a dir...
Res, que això és el que jo ja vaig començar a sospitar. Perquè jo preguntava, però de què treballes exactament? No, feineta... Dic, va, era feinetes, que ets lampista, no sé, saps? Concretem-ho, perquè feinetes... Jo també puc dir que faig feinetes. I al final resulta que per internet, per això, sí, sí.
Uau.
I no va voler donar molt de detall, perquè ja es veu que deu ser una cosa més aviat... Bueno.
És que és un món, jo crec que poc transparent.
És una mica fosc.
La cosa és tèrbola.
En Piqué, una època, jugava molt al pòquer al casino de Barcelona i feia tornejos i sortia amb les ulleres. I,
doncs mira, ara està al casino d'Andorra, potser per un tema que li va millor.
Li funciona el tema dels casinos. I
en general hi ha molt futbolista que li funciona.
Sí. Rotllo Neymar... Si
el Neymar jugava al cine amb la dona, els nens, i està jugant una partida online.
Sí, sí.
No em pot interessar menys. O sigui, el món casino a mi.
Bé, dit això, anem fins a Itàlia.
¿Quién pudiera vivir?
On aquesta nit la Rosalía ha hagut de suspendre el seu concert de Milà. Ho ha fet a mitja actuació i per culpa d'una intoxicació alimentària.
I tried to do the show since the beginning and I've been sick. I had como big time food poisoning and I've tried to push it till the end, but I
I'm feeling extremely sick. I'm puking out there.
Amb aquestes paraules, la catalana ha anunciat als 16.000 espectadors que omplien l'Unipol Fòrum de Milà que es trobava molt malament i que no sabia si podria acabar el concert. Tot i intentar-ho, ha arribat a un punt en què el mal de panxa i els vòmits l'han forçat a cancel·lar definitivament la seva actuació. De fet, ella mateixa ha donat la cara, ara la sentíem, i ha explicat que s'havia passat la prèvia del concert vomitant al camerino per culpa del que seria una intoxicació alimentària greu. Llavors el públic, una mica incrèdul en veure que s'obrien els llums i que l'espectacle es donava per finalitzat, doncs l'ha acomiadat amb una gran ovació. Dit això, s'ha de dir que uns minuts després de la cancel·lació del concert ha corregut un vídeo on es veia una ambulància sortint de la zona d'artistes i encara que no hi hagi cap confirmació oficial, ahir a la nit molts donaven per fet que la Rosalía és qui anava dintre d'aquesta ambulància. I jo dedueixo que amb la publicació que ella ha fet a Instagram aquest migdia, diria que efectivament se la van emportar amb ambulància, no? Home, diríeu ella... que és una ambulància.
I tant, sí, i tant, sí, i dintre d'una ambulància.
Es veu, es veu personal sanitari amb el típic, no? El típic vestit que porten, aquells pantalons, al seu costat. I és una foto on se la veu amb els ulls tancats, amb un gest de OK amb la mà, i un text que diu Feeling better, em trobo millor, gràcies per tot l'amor i per la comprensió de tothom que estava allà. Grazie Milano, i amb unes vies posades.
Porta la via ja posada al braç, vull dir que si entres a l'ambulància i et posen la via, és que hi arribes una mica apurada, dic jo.
Jo al·lucino que pogués fer el concert, que el comencés.
És increïble.
La seva missió i la passió per la música se l'emporta per endavant, literalment.
Però és que no hi ha cap feina, no?
No,
que hagi d'anar per sobre del teu estat de
salut.
Però
clar, jo entenc que faci de molt mal fer quan la teva feina no és anul·lar a un pacient o a un client, sinó dir davant de 16.000 persones aquesta entrada que heu pagat, els vols que heu pagat, l'hotel que heu pagat, se'n va a Norris.
Però si va la teva salut...
Que ja ho sé, que ja ho sé, però que no pots oferir, molt difícil,
ja ho sé, tampoc pots oferir un bon show. Estic segura que tot l'equip que envoltava la Rosalía li ha dit, no pots, carinyo.
Jo estic convençut que més l'ho va avisar.
Devia fer una ràbia, ella.
Segurament.
Sí, és impotència, però...
La salut és el primer.
No, totalment, totalment.
Totalment. Bé, hem de dir que al llarg del dia hem pogut parlar amb uns quants testimonis que van viure el concert en primera persona. Un d'ells és l'Oriol Palomeque, un català que hi era a Milà per veure la Rosalía, i ens ha explicat que abans de començar el concert i durant les primeres cançons ja es van ensumar coses estranyes.
Estava més o menys com a la tercera fila. Ja va començar tot bastant raro, perquè des de Live Nation estava programat per començar a les 8.30, però es van fer a les 8.30 i no va començar el concert. De fet, a les 9 encara no havia començat i jo diria que entre tot va començar cap a les 9:15, 9:20. La primera part del concert va anar superbé. O sigui, el concert de Lux està dividit com en 4 actes i els dos primers els va fer sencers. Llavors, el tema és que en el canvi del segon al tercer va haver un moment en què els llums van quedar com completament negres i això va coincidir en què una gent del públic es van com... Dos tios es van començar a barallar, va venir la seguretat.
Què?
I llavors tothom va pensar que el concert no estava continuant perquè s'estaven barallant aquests dos. El moment en què van solucionar com tota aquesta baralla va coincidir en que va sortir ella, van posar un focus i va dir com que es trobava molt malament, que sortiria darrere a veure si li donaven alguna cosa més per recuperar-se. I ben bé al cap de... res, 2 minuts, va tornar a sortir i va dir estic molt malament, el concert s'acaba aquí. Llavors ja directament es van obrir els llums i llavors ja tothom va desistir, tothom va marxar cap a casa.
Clar, jo m'imagino que no les tenien totes, evidentment, perquè va començar 45 minuts tard, pel que ens diu l'Oriol, al concert. Jo m'imagino que hi devia haver un debat de cancel·lem o no cancel·lem.
I és que aquesta cosa d'anar-te arrossegant cap a la feina per treballar, no la puc entendre. I que a vegades ho has de fer, eh?
Fins a un límit. Fins a un límit.
I que hi ha gent per extrema necessitat, perquè no es pot permetre el faltar a la feina, que segurament hi ha mil casuístiques. Però, ostres, noi, és que la situació era dramàtica.
Sí.
Aquesta noia acaba amb ambulància.
Suposo que també si allargues tant... O sigui, clar, no sé si es va intoxicar just abans del concert, però ja devia fer unes hores que ella veia que estava malament abans de que la gent anés cap al recinte, es posés a dins... Però un cop ja tens tothom allà dins, ja deus pensar, ara ja que hem aguantat fins aquí, ja ho fem. No sé...
La Judit i la Maria, que són oients del programa, també eren al concert i, igual que l'Oriol, van adonar-se de seguida que la cosa no anava bé.
Han passat, 3 cançons i hem dit que és raro que canti ja la que és en italià, perquè teòricament era la cinquena del setlist. O sigui que...
Ja l'ha cantat a mig gas. Les notes no...
Molta plorera...
Sí, sí, volia veure aigua però no havia, sospitós.
Ens ha semblat molt raro. I han cantat dos o tres cançons més de Motomami i s'han apagat els llums, tot negre, una pausa com de 5 minuts que hem pensat, home, vols dir que tanta estona triga a canviar-se?
Llavors surt allà, ella sola, enmig de l'escenari,
descalça,
llàgrimes per la cara, mig despentinada, i dient, I'm so sorry, però tinc una intoxicació alimentària, estic vomitant aquí darrere,
i s'ha acabat el concert.
Un concert que ja va començar atropellat i que, segons ens diuen, ja es va saltar cançons. Jo crec que va intentar fer un concert
com express,
saltant-se coses, però intentar arribar fins al final i traient, doncs, algunes cançons per fer les que realment li interessaven.
Però no és una superhumana, o sigui que...
No, això demostra que ha hagut de parar l'espectacle. Bé, un cop cancel·lat el concert, l'Oriol i els seus amics van començar a entendre algunes coses que havien vist durant l'actuació i que no entenien i que llavors van prendre tot el sentit del món.
És veritat que molt al principi li van portar com a mitja cançó o entre dues cançons li van portar una mena de got amb un líquid com de color vermell que el tenia allà al costat, perquè sí que estàvem comentant tot el rato en plan, què collons estava bevent? Jo crec que devia ser com el medicament que tenia allà. O sigui, hi ha molts vídeos d'ella tenint com... No sé si són arcades o que estava com tossint, però realment la tia no estava bé.
Crec que ho van provar tot. Medicaments, esperar una estona... Però, bueno, si no aguantes, no aguantes, per molt que et forcis. Una de les preguntes que ara es fa a molta gent és què passarà amb les entrades. És a dir, si la Rosalia tornarà o no tornarà els diners.
Clar, no hi ha cap clàusula dins de l'entrada que tu compres que parli d'algun problema de salut de l'artista que ha d'actuar?
Sí, n'hi ha moltes. Hi ha lletra petita. I aquí es poden donar dos escenaris. És a dir, pel que he llegit de Ticketmaster, he fet una mica de Pau Espart.
Sí, anava a dir, has fet de Pau Espart. Quan torna, per cert? Ja tenim data o no?
Després de Setmana Santa,
jo tenia la sensació que començava... És a dir, que tornava aquesta setmana. Però crec que serà després de Setmana Santa.
No passa mai, sempre estem dient que torna i no torna. És oficial que Pau Espart torna al que no surti d'aquí.
Sí, torna. Serà després de Setmana Santa.
Alegria, família, molt bé.
Estem contents perquè ens podrà ajudar en temes
com
una mica espessos, com aquests, que, clar, a part ho escriuen amb lletra ària al 6.
I tu, que ja vas malament de vista.
Bueno, sort que he pogut ampliar amb l'ordinador i tal, però ha costat.
I les ulleres, Roger?
Les que et vam regalar la Marta i jo, que les vam comprar amb els nostres diners.
Jo no hi veig de lluny, de prop sí que hi veig.
Ah, hosti, sí que ho vam entendre malament.
No, jo també ho vaig entendre malament, que m'ho vaig anar a mirar i em van dir, rei, no les necessites.
Ah.
Les que dius.
Les de presbícia, no, les
necessites
de miopia.
Necessites les altres, les de miopia.
Ok.
Que tampoc fa servir.
No, perquè no m'agrado.
Ah, però si estaves guapo.
No, si està, perfecte, si no t'agrades.
Si et va tirar la canya a tothom, quan te les vas
ja,
posar
però,
i vam penjar
no
a l'Instagram.
Et veus molt senyor.
Em sento que no sóc jo.
Ja, però sí que ets tu.
Sí,
és un altre, tu.
Me les poso per conduir de nit quan plou.
Hosti,
no
em
dono compte perquè m'han costat 200
pavos. Quina cosa més concreta.
Això deu haver passat un cop.
Passa molt poquet. Em passa molt poquet i és quan les agafo i me les poso. Llavors, gràcies a Déu, veig alguna senyal i sé per on haig de trencar. Sobre si a la Rosalia li tornaran els diners o no. Pel que estan llegint...
Si la Rosalia tornarà
els diners als fans. Hi ha, bàsicament, dos escenaris possibles. Una seria l'ajornament i la reprogramació del concert. Si els promotors decidissin agafar i dir, mira, com que el concert aquest no s'ha acabat, el que fem és que totes les entrades de Milà serveixen per una nova data que farem més endavant.
Que això...
I qui vulgui pot tornar a anar, i qui no hi pugui anar, li abonem els diners que ha costat l'entrada.
Que, com sempre, resol la qüestió de les entrades, però aquí queden moltes coses penjades que la Rosalia, evidentment, no cobrirà, que són tots els gastos que
fan
la gent. Exacte, o sigui, l'Oriol, la Judit, tota aquesta gent amb qui hem contactat avui, que van pagar uns vols, uns allotjaments, i això no hi ha qui els hi això ja no els hi torna.
Exacte. L'altre escenari és el d'una cancel·lació definitiva. En aquest cas, si l'artista i la promotora no troben una data per tornar a Milà, cosa que és molt probable perquè la gira de la Rosalia està mil·limetrada, jo crec que no queda ni un dia lliure pel mig.
Però a ella li deu saber tan greu que potser el trobaran, eh?
Clar. Si no el trobessin, sí que s'haurien de retornar els imports de les entrades automàticament a través del canal de compra, que en aquest cas va ser Ticketmaster. Ara bé, què diu la lletra petita que tu, Marta, comentaves de les entrades? La majoria de contractes de grans concerts hi ha una clàusula que diu que si s'ha superat el 50% del temps o del repertori previst, l'organitzador podria considerar el concert com a realitzat i no retornar els diners. Tot i això, en gires de grans estrelles com la Rosalia, se sol prioritzar la imatge de l'artista de manera que gairebé sempre es torna a fer el concert o es retornen les entrades.
Per tant, el fet de començar el concert i intentar fer la meitat segurament no va ser una imposició de la promotora i tal, de dir, vinga, que així no haurem de tornar els diners a la gent.
Jo crec que va coincidir, que la Rosalía va arribar fins a la meitat i va dir, no puc més.
Que ella,
no...
per una cosa d'orgull, va voler-ho lluitar, no per diners.
Clar.
Clar, això no ho sabem. A mi no em quadra que sigui per pasta.
En absolut.
A mi tampoc.
A part de que
arribem
no
fins a la meitat per cobrar a tota aquesta gent.
Jo crec que era per una qüestió de superació, de dir, també perquè t'estimes els teus fans i justament et sap greu, no?, que s'hagin mobilitzat per venir-te a veure.
I per com ella viu la música, el seu projecte, que ella ho viu això, amb la cosa aquesta, que és la seva missió, que és la seva de superheroïna.
I que no li ve d'un concert que no...
Jo crec que no.
D'allò. Aleshores, li hem demanat a l'Oriol també si a hores d'ara ha rebut alguna notificació per correu electrònic, que és el que passa sempre, que quan se suspèn un concert, tots els que han comprat l'entrada reben una notificació dels promotors explicant si hi ha una devolució o si val per un altre dia.
Tema entrades és on tenim el gran debat, realment. El que es deia, si des del principi sabia que estava malament, potser era més fàcil com anul·lar el concert des del principi. Per què? Perquè si tu mires com les condicions de Live Nation, el que veus és que si el concert es cancel·la i no s'arriba a realitzar, estan obligats a tornar-te el 100% del cost a l'entrada. És un terreny com molt més ambigu, perquè ells poden dir, bueno, el concert s'ha fet però no s'ha acabat com s'hauria, per tant, poden decidir no tornar-te els diners. També entenc això de que, pues, que volia intentar-ho i fer el bolo i a veure què passava. De moment encara no tenim cap correu i no sabem gaire a veure què passarà.
Per tant, de moment, cap notificació. Pot arribar d'aquí unes hores, o l'endemà, o al cap d'uns dies. L'Oriol també ens ha explicat que tot marxant es va fixar en les reaccions de la gent i va veure que no tothom s'ho havia pres tan bé com ells.
Nosaltres, dintre de tot, bueno, ens ho vam prendre amb riure. Al final era com... No hi havia altre, assumir que havia passat això i ja estava tornant cap a casa. Però l'ambient estava... La gent estava més aviat o enfadats i hi havia bastanta gent que això em va sorprendre com realment l'ú internacional que és la Rosalía, de gent plorant allà de no podem veure la Rosalía. O sigui, fort, va ser fort. I fins aquí el meu podcast.
Doncs gràcies a l'Oriol.
Gràcies, moltes gràcies, que mono.
Fantàstic.
És un bon exercici d'empatia, això que ha passat. Perquè la Rosalía acaba en una ambulància traslladada a l'hospital amb un atac de vomitera, i què fa la gent? Es preocupa per ella? Plora perquè no l'ha pogut veure? Pateix perquè ells han d'anar a un concert de la Rosalía d'aquí 3 dies i no saben si podrà actuar? L'humanitat està en període de prova, amics.
Però també diu molt de com concebem nosaltres, no només les estrelles de música, sinó els famosos en general, que realment
ens pensem,
ens oblidem que són humans.
Que són humans, total. I que els hi exigim moltes coses. És veritat que tu has pagat una entrada i tal, però on queda la humanitat?
Sí,
no?
Sí, està malalt a punt.
Exacte, el poder entendre que l'altre és que no pot actuar, ni tampoc per tu, perquè sortiries decebut a dir, ah, no ha ballat com va ballar en el concert de tal. Bueno, noi, és que s'està cagant a sobre.
I és el pitjor que et pot passar, perquè quan tens febre...
És que és invalidant.
És que el de cagar-se a sobre i vomitar i tot és horrible.
La Judit i la Maria ens han reconegut que elles van marxar tocadotes del concert.
Han passat, 3 cançons i hem dit, que raro que canti ja la que és en italià, perquè teòricament era la 5ª del setlist. O sigui que...
I ja l'ha cantat a mig gas. Les notes no...
Molta plorera...
Sí, volia beure aigua per no beber via, sospitós.
Això ja ho hem sentit abans. Elles dues ens explicaven que havien sortit tocades del concert preguntant-se a veure què és el que passaria a partir d'ara amb les seves entrades. Aleshores, sempre que se suspèn un concert, es genera malestar entre els seus seguidors, que és el que deia la Marta, que a vegades es preocupa més... La gent es preocupa més pel preu de la seva entrada, per no com està l'artista, i llavors marxen decebuts. A partir d'aquí, hi havia gent que es preguntava si realment era necessari anul·lar l'espectacle o si ara la meitat hagués pogut arribar fins al final a la Rosalía.
Sí que hi havia missatges a xarxes de gent molt enfadada, de gent molt trista, no? De gent molt poc empàtica, com deia la Marta. I en aquest sentit, l'Eric Betro ha sortit en defensa de la Rosalía. Ell és un vocal coach molt prestigi internacional, que ha treballat amb artistes com Katy Perry, Camila Cabello i, evidentment, amb la Rosalía.
i l'ha volgut defensar davant de les crítiques amb un comentari a Instagram que diu: he parlat per FaceTime amb la Rosalía fa una estona, així que sé de primera mà com estava de malalta. Estic sorprès que fins i tot arribés a pujar a l'escenari. Estava decidida a no cancel·lar i jo patia per si es desmaiava, queia i es feia mal.
És que és veritat.
He treballat amb ella durant més de 10 anys i mai l'havia vist cancel·lar un espectacle. Això significa que estava realment malalta. Si us plau, recordeu que els artistes són humans i hi ha moments en què la salut no els permet continuar, per molt que tinguin la voluntat de fer-ho.
Bueno, té raó, s'arriba a marejar i arriba a caure allà al mig i es pot fotre mal de veritat. Clar, no sabem si la Rosalía ha sortit ja de l'hospital, sí. Si s'ha recuperat.
Sí, que ho sabem.
Sabem
si s'ha recuperat, no ho sé.
Però no està a l'hospital ja, on sí que va ingressar ahir la nit.
Ens ha arribat un WhatsApp fa molt poca estona, el 677-27-10-58, amb informació en viu i en directe.
Aviam.
Ens diu l'oient: estic amb la Rosalía aquí a l'aeroport de Milà, embarcant cap a Barcelona. Està amb la Loli Bahia, que veig que aquesta noia de professió és
no treballa,
acompanyant.
Sí, sí. Nòvia.
I s'abraçaven moníssimes mentre feien cua a un petit lloc de menjar de l'aeroport. Per tant, bueno, no sé si el menjarà per la Rosalía o per la Loli.
Però si menges, que...
I si fa cua, és que està també millor. Pel que es veu des de fora, una diria que confirmadíssim que són parella. Jo estava parlant per telèfon amb el meu pare, bueno, clar, i dic: mira, m'acabo de trobar la Rosalía. Ho dec haver dit massa fort perquè m'ha sentit, m'ha mirat i m'ha mig somrigut.
Bueno.
Va amb un segurata superalt que vigila tota l'estona i amb tot el seu equip. I ens adjunta una foto que no compartirem.
Doncs mira, la notícia és que almenys pot viatjar i es troba prou bé com per viatjar a Barcelona, tot i que la propera aturada de la gira de Lux serà a Madrid i seran 4 concerts que estan previstos per dilluns, dimecres, divendres i dissabte de la setmana que ve.
Home, ara té uns dies per recuperar-se, sí.
Pot recuperar-se fins dilluns, pot descansar, després anirà fins a Lisboa, just abans dels 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 d'abril.
També, clar, no sabem exactament què té, però quan et passen coses d'aquestes de cagarrines, moltes vegades són 3 dies molt intensos i després
o 48 hores de vegades,
sí,
eh?
Sí, sí,
és un moment.
Fa un pic i llavors et recuperes.
Ara, quina estona que et passes, eh?
Que es cuidi.
Que es cuidi
molt.
Una
abraçada molt forta i tant.
Moltíssima, moltíssima feina. Passen 5 minuts de 2:15, ara farem una pausa i de seguida sentirem tot el que ha explicat Laura Escanes al podcast del seu millor amic.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La presentadora influencer Laura Escanes continua visitant podcast, per tant, no fa cas d'allò que va dir, que sempre critica Escurida, que era... que no faria més entrevistes.
No ho critico,
i
no ho
critico. I nosaltres ens encanta i estem
és
encantats.
És que, perdoneu, però el verb criticar es fa servir a la lleugera. Jo no ho critico, ho assenyalo.
Les cites.
Dic: ostres, que curiós que va dir que ho faria, però no hi poso una connotació negativa en absolut.
Home, però si fa una primera vegada, la segona ja no cal que ho diguis, perquè està clar que ja ha trencat el seu període de silenci.
Però em segueix cridant l'atenció, a mi.
Bueno, a mi que vagi amb el seu millor amic, no gaire, la veritat.
I deu tenir molta... Bueno, té moltes ganes de parlar, perquè crec que ha explicat moltes coses en aquest podcast del periodista Abel Planellas.
And I said, Romeo, save me.
Yo he llegado a pensar que...
Que me moría, yo lo he pensado. Que tú me dijiste porque yo te dije porque no sé qué, y a montar un circo donde no tiene que haber circo.
Es un dolor fuerte el de ruptura de corazón.
Sí que me gustaría ser madre otra vez, la verdad.
Cuando te traicionan y cuando te engañan y cuando te pisotean...
Això és Super Z, presentat per Abel Planellas i amb l'Olga Ríos com a col·laboradora d'aquest espai. Olga Ríos, un nom que cal anar refrescant, una persona que cada cop estarà més present en aquest programa, jo intueixo, perquè és la mànager de la Violeta, creadora de contingut, i tot el seu univers, perquè és també del gos, de la germana, del marit...
A mi que sigui la mànager del gos, em flipa, però és que és un gos que realment fa moneda.
Doncs la veritat és que sí. L'Olga Ríos, que també és exnòvia de la futbolista Alexia Putellas.
És el motiu pel qual vam començar a parlar d'ella. Amb aquesta ruptura que no vam acabar de saber mai si ho deixaven, si no, aquesta cosa tan pesada, fins que realment es acaba fent oficial. Una persona que adorem, Olga Ríos. Sí, estem una mica obsessionats.
A mi m'encantaria tenir-la aquí a l'estudi algun dia, si li vingués de gust.
Jo crec que no vindrà mai de la vida.
perquè crec que no li caiem gaire bé, però sempre es pot remuntar.
Jo crec que sí, que li caiem bé, però que hi ha gent que, de nou, no entén què significa del tot criticar i es pensa que els critiquem quan només els estem esmentant.
Clar, és que no l'hem criticat, en realitat.
Ah,
no? Hem parlat de, bueno, doncs, de la seva relació i ens preguntàvem si estaven juntes o no, i ens ho hem preguntat molts cops, això sí.
El cas és que l'Olga, a banda de tota aquesta capa que hem comentat, també és amiga de l'Abel Planelles i ara, des de fa pocs mesos, també amiga de la Laura Escanes, cosa que ens situa una mica més a prop d'ella i de poder ser amics també. Llavors, estem parlant d'una conversa llargueta, de 53 minuts de durada, en què ells toquen temes de tot tipus, alguns més simpàtics, altres de més salseros i d'altres més punxeguts. Si voleu, anem de menys a més, perquè la primera pregunta que deixa ben clara la Laura Escanes és que ella no vol fer un docu-reality de la seva vida.
Porque nunca has hecho un documental.
Porque creo que lo que quiero enseñar ya lo enseño. Y porque protejo mucho a mi familia, a mi hija, y no me... O sea, para hacer un documental donde no estoy enseñando casi todo y ser al 100% honesta, pues creo que no tiene ningún sentido.
Entès?
Molt coherent.
Però, en canvi, i altres famoses, aquí sí que els encaixa el format del docu-reality, de la docu-sèrie. També perquè ensenyen molt més la seva vida i els seus fills. Les Pombo. Per exemple.
Però bé, la Dulceida també, perquè també ensenya moltíssim, doncs, els seus pares, els seus amics, i això és veritat,
sí,
que
la Laura tampoc mai ha ensenyat.
Una mica la seva mare, però sempre...
Però el pare,
foto,
el germà...
El germà. I moltes amigues també, que no veiem, vull dir, una part molt privada
però
de la seva
vida.
Però
en canvi el nòvio sí que l'ha ensenyat molt, l'Abel Planelles l'ensenya moltíssim als seus blogs, és a dir, que ella és molt selectiva amb la gent del seu entorn que ensenya.
O la gent del seu entorn escull, que això també passa moltes vegades, que és la gent que et diu jo no vull sortir, no em dóna la gana.
És correcte. He dit Pombo abans, no?
Sí.
Doncs parlant de les reines de Roma, recordem que actualment la Laura i les germanes Pombo no passen per un dels seus millors moments, tot després de la polèmica de la lectura de la Maria Pombo. Doncs, l'Abel Planelles aprofita la conversa amb la Laura per preguntar-li per com està el tema i si li agradaria fer les paus amb elles.
Tu has tenido un hace poco, ¿te gustaría como que arreglar las cosas ahí?
Creo que se tiene que quedar entre nosotras y que las cosas se solucionen, si se tienen que solucionar entre nosotras, y me da igual la opinión de la gente, quiero decir...
Te da igual como que haya... No quieres que haya teams, que eso...
Eso lo odio. Tenemos relación cordial todas, podemos estar... ¿Sabes? Pero creo que en el mundo TikTok, no, con esta no me llevo, con esta no viajo, con esta no voy a un evento, con esta tal, uy, o sea, como que en nuestra generación eso no pasa tanto. Si nos tenemos que encontrar en un evento, nos encontraremos y cordial
no
y no pasa nada.
Jo diria... Vaja, jo el que entenc del que diu la Laura és que ella mai no les va considerar amigues a les Pombo.
Tal qual.
I mai no ho farà. I que per penjar quatre fotos juntes en el passat a Instagram, allò no les convertia directament en íntimes. Però com que totes elles són influencers, es dediquen també a vendre'ns unes vides molt concretes. Llavors, han d'entendre que nosaltres els preguntem per aquesta qüestió. És veritat que la Laura i les Pombo són la nit i el dia, són molt diferents. El xerèntic, per exemple, és una de les moltes coses que les separen. I la Laura sempre ha preservat moltíssim, en la mesura del possible, la intimitat de la seva filla Roma. I això li ha comportat alguna vegada posar-se molt dura amb certa gent.
Fue en Disney, además. Creo que lo conté. Estábamos en Disney, subidas en una atracción en Orlando, y había un grupo de españoles, y entonces nos reconocieron. Me hicieron una foto, y claro, yo como que dije, ahora no, que estoy con la niña. Y siguieron, hicieron una foto y tal. Y me acerqué y les dije, por favor, eliminad la foto porque sale mi hija. Y es una menor, es que no puedes ir sacando fotos de un menor.
Yo me volvería loco.
Bueno, es que yo salto con estas cosas, sí, ¿ves?
O sea, ya me volvería loco si te lo hicieran a ti al lado mío.
Es tipo, como mi debilidad para mí.
Realment, és que la tecnologia, a part de coses bones que han adut moltíssimes, també ha tret el pitjor de nosaltres, eh?
Lo millor i lo pitjor.
Perquè el que abans hauria estat una mirada indiscreta de dir, ostres, mira, aquesta és la filla, no?, d'en Risto i de la Laura, tal, ara es converteix en una foto d'amagat a una menor d'edat que acaba per grups de WhatsApp, que vés a saber o vés a saber on acaba, en llocs pitjors. Sí. Tot fa molta por. Però bé, de la Roma passem al seu pare, en Risto. En Risto Mejide.
El pare de Roma. El papa de Roma.
El papa de Roma.
Tal qual, el papa de Roma. Bona, aquesta.
I aquesta que pot sonar, que no té drets, deixem-la.
Ah, sí, amb aquesta no ens poden censurar, Spotify. No. Risto Mejide, presentador amb qui la Laura va compartir 7 anys de la seva vida, des dels seus 19 fins als seus 26. 22 anys de diferència entre ells i una filla en comú. Són cosetes que cal anar recordant.
Sí, perquè realment te n'oblides, eh?
Vull dir que tu,
al final també amb el teu dia a dia, sí, ja has d'anar a fer la compra, ja has d'anar aquí...
Que la Laura ha anat fent tanta vida que te n'oblides, però
no,
sí.
No, i s'ha d'anar dient.
S'ha d'anar
perquè...
dient. Llavors, també s'ha d'anar dient que la Laura i en Risto van anunciar que se separaven el 2022. I si us recordeu, la seva ruptura va coincidir en temps i espai amb la publicació de l'últim episodi d'aquell podcast que va recordar-nos ahir en Roger, que havien començat a presentar tots dos, junts, a Podimo, que es deia Cariño, pero qué dices. Un darrer capítol que portava per nom Despedides, comiats.
Nosotros cuando preparamos Cariño, pero qué dices, queríamos hablar de muchos temas. Uno era los viajes, quiero recordar. Bueno, había como varios temas. Y uno de ellos, y tenía sentido para el último capítulo, eran las despedidas, despedirse. Eso se grabó mucho antes de que se emitiera, muchísimo antes.
Pero es muy fuerte porque es que estáis hablando de que sabéis que no vais a estar para siempre.
O sea, es verdad que en ese momento, grabándolo, no estábamos pasando por un buen momento, porque evidentemente cuando te separas no es de un día para otro, y más cuando tienes una hija en común. Entonces había mucho sentimiento ahí y se mezclaban muchas cosas. Y luego pues dio la casualidad que se acababa el proyecto y se acababa la relación.
Havia de ser duríssim tot el rodatge d'aquell programa, perquè si ja estàs que... Bueno, que tires els plats pel cap, haver de fer veure i defensar la relació per tothom en un programa Podimo, quan tot just naixia la plataforma, més o menys, perquè jo no recordo...
Eren dels primers podcasts.
I el bo va ser que després, qui es va quedar a Podimo va ser la Laura, i li ha anat molt bé perquè ha fet no sé quantes temporades, 5 ja, amb Entre el cielo i les nubes. Llavors, una cosa que ella es va emportar d'en Risto Mejide és el convertir en tradició les vacances a Menorca. Perquè per la Laura, Menorca és igual a refugi. És el seu lloc de calma, on ha viscut alguns dels moments més importants de la seva vida. I ara estan a punt d'entregar-li la seva pròpia casa a l'illa. Una casa que quan li ha costat?
¿Cuánto te ha costado la casa de Menorca?
No me parece muy buena compra.
Unos 700.000 euros.
¿Te ha costado más barata una casa con un chalet con piscina y jardín?
Que mi piso en Madrid, de 3 habitaciones, correcto.
Bueno. ¿Sí?
Sí. Sí, pero es que Madrid está prohibitivo. O sea, bueno, todo está prohibitivo.
A ver, sí.
Y evidentemente un chalet de 700.000 euros no es barato, ¿sabes?
No té problemes, per parlar de pasta en general, la Laura.
Ella està a punt de posar-se la samarreta que portava ahir en Jaume del sindicat de llogateres, amb la diferència que s'està comprant una casa de 700.000 euros a Menorca, que és una illa on ningú es pot comprar res, la gent d'allà no es pot comprar res, i no poden ni tan sols ni llogar perquè està més car ja que a Barcelona.
Aquí tenim la Laura Escanes, mentre ahir es feia aquella manifestació i es va aturar el desnonament i moltes altres coses que passen al nostre país.
Cada dia passen coses relacionades amb l'habitatge molt grosses.
És molt cert. Doncs aquí tenim la Laura amb gairebé 30 anys i dues hipoteques, la de Madrid i la de Menorca. Qui pogués, veient com està el pati, però que la Laura Escanes digui que el tema està prohibitiu... Jo no sé què queda, la resta de la gent, molt poca esperança, la veritat.
És que això ho deia també la Lola Lolita, que és una altra tia que és milionària perquè es dedica a les xarxes i guanya moltíssims diners, que deia, estic intentant comprar-me un pis i no puc, i tot el rato el que penso és, si jo no puc, com ho han de fer els meus amics que anaven amb mi a Elche, a Elx, perdoneu, Elx? Com
Elx,
Elx.
Elx.
Estic tan castellanitzada.
Passa res, no, Juli, passa res.
La qüestió és intentar millorar. Ja, sí, ens passa a tots.
No, doncs com ho faran els meus companys d'escola, saps? Doncs que un és lampista, l'altre és professor i l'altre és metge. Bé,
sí, sí. Bé, i ja per acabar, alerta amb l'últim titular de la conversa.
Tu l'has passat molt mal per amor.
Sí.
Jo he llegat a pensar que...
Que me moría, yo lo he pensado.
Sí.
Cuando te traicionan y cuando te engañan y cuando te pisotean y te tratan de loca, yo creo que es...
O la decepción, ¿no?
Sí, esa decepción, ese dolor de repente, pues la persona que tú pensabas que tenías delante no es. O sea... Lo he pasado peor en una relación mucho más corta, la sensación de ruptura, de que te han roto el corazón. Lo pasas peor, aunque sea una relación más corta, cuando te tratan mal, que porque es una decepción, pero es que te rompen el corazón de verdad. Y una relación más larga, hay un proceso de duelo mucho más largo.
Per tant, toca afegir, perquè amb aquesta declaració ens veiem obligadíssims a fer-ho, un nou membre al club dels pitjors exnòvios de les nostres perfectes.
Que ja està a petar.
Vaig a preparar...
No hi cap ningú més, no hi cap cap altre exnòvio.
I a retallar.
El tenim ple.
No, però aquest carnet no es plastifica, Roger.
No, aquest es dona...
No hi ha carnet.
És que jo crec que no l'hem d'enviar, aquest carnet.
En comptes d'haver-hi carnet, hi ha un senyal a la pell. Els hi hauríem de cremar, els ous.
No, aviam, tampoc.
Aquesta és la meva proposta.
Cremar els ous de la gent.
La debatrem en assemblea, si et sembla bé.
Jo crec que votaré en contra. Ja t'ho avanço ara, que no et sorprengui.
Ja pensem com es gestiona aquest club, que ningú vol liderar. Però el lidera en Risto.
Ja sabem que la Laura en tenia un. Que,
perdona, tu t'ho saps quan ets un molt mal exnòvio?
No.
Jo, per exemple, sóc molt mal exnòvia. Jo podria estar en el club.
Hi ha molt narcisista dins del club dels pitjors exnòvios i els narcisistes això no s'ho veuen perquè sempre es pensen que les boges són les altres. Ja. Així que no crec que s'ho puguin veure. Ells es miren al mirall i veuen un príncep blau.
Jo crec que estic amb ells en aquell club. Ja us informaré de com està. Jo sóc molt mal exnòvia.
Ja sabem que la Laura en tenia un d'exnòvio dins del club, però és que resulta que n'hi ha un altre que és encara pitjor dit per ella. Potser és perquè el dolor va ser diferent. Potser és perquè, objectivament, ella es mereix la medalla de pitjor ex. Però el cas és que cal fer lloc en aquesta copa tan fosca al músic Álvaro de Luna. Ni oblit ni perdó. A la Laura no se la toca.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Quin giro de tema.
De
sobte estem a la baixada de Xambala, mare meva.
Jaume Miranda, molt bona tarda. Molt bé.
Hola, rei.
Escolta, mira, et llegeixo un WhatsApp que ens ha arribat aquest matí. Diu, hola, guapos, estic escoltant el podcast d'avui i volia afegir una dada nova sobre la Emilia la Choriza. I és que fa uns anys la Maria Becerra va fer la cançó Primer aviso, on tirava bif a l'Emilia i explicava que moltes vegades la Emilia havia parlat amb productors de festivals perquè traiessin a la Maria Becerra del cartell i posessin a la Emilia. Dic tot això perquè ahir vam parlar del macroconflicte entre tres grans cantants argentines, com són la Tini, la Maria Becerra i la Emilia Mernes, i justament aquesta nit l'Emilia ha fet un comunicat.
Sí, aquest City Pop va començar fa unes setmanes quan les cantants argentines Maria Becerra i Tini deixaven de seguir unilateralment i quasi alhora en Emilia Mernes. Sense justificació ni explicació, totes dues li feien unfollow a la seva examiga i això ha provocat un terratrèmol pop a Argentina. Segons les especulacions, els motius d'aquesta baralla neix del fet que en Emilia seria una mala companya de gremi, ja que se dedicaria a robar i amenaçar equip tècnic de ses altres pel seu benefici personal. O inclús, com apuntava la nostra seguidora, diuen que en Emilia mou fitxa perquè ses altres popstars no puguin cantar en segons quins estadis.
Déu meu.
I, de fet, les males llengües afirmen que en Emilia és coneguda dins el sector com la choriza d'equipos.
Emilia la choriza, com deia que està bien.
Bé, això ha provocat una campanya de desprestigi brutal cap a Emilia, li han caigut en picat els followers, alguns famosos com Nantonera Rocuzzo l'ha deixat de seguir a Instagram, alguns exnòvios despassat han estirat sa manta per corroborar que és una choriza i tot ha arribat a tal extrem que diversos assistents a un concert de Natini també van dedicar-se a insultar en Emilia entre sa massa de gent.
Jo fos l'Emilia i no sembla... surto al carrer, quina por.
Uau.
Però en concert de la Tini, això, eh?
Pensar que en la Tini
no ho devia sentir.
Perquè si no, clar, ho condemnaria.
No, ostres.
No, és fortíssim. Uau. En qualsevol cas
està...
Està
tothom grillat, Manois.
Sí. El món està molt caldejat.
Molt, està tothom molt escalfat. No com tu, que has dit que hem de treure...
Home, que li hem de cremar els ous en els mals ex.
No he dit això.
He dit que
hem de senyalitzar amb una petita cremada en aquests...
Bueno, però
els nostres imperfectes que formen part del club dels pitjors exnòvios. Ai.
Bé, igualment tenim alguna bona notícia perquè aquest circ s'ha fet tan enorme que en Emilia s'ha pronunciat.
Ella és oient.
Del
que no surti d'aquí. Estava esperant, mira que fa dies que dura aquest Siri. Tan bon punt n'hem parlat, ella ha dit...
Ens regala un comunicat
dels que ens agrada. Jaume, te amo.
Exacte.
Amb lletra blanca d'aquella.
Jaume, te amo.
Ahir cap a les 10 de la nit, a les 6 hora argentina, Emilia Mernes publicava un comunicat en els stories d'Instagram. Un comunicat en l'habitual lletra blanca d'aquests burafats pop, però no en fons negre. Ella va decantar-se per una foto d'un estudi musical, entenem que per remarcar la prioritat de la seva professió. Vos llegeix que es comunicat.
Aviam.
Imagineu-vos que sóc Emilia, per favor.
Sí, que llegeixes en un spa.
I a més, vull dir que aquest veient, és un comunicat que clarament s'ha escrit amb un equip, que s'ha decidit cada detall, cada coma. Però
hi ha
jo
gent
amb aquesta
que hi
música...
veu ChatGPT, eh?
Ah, podria ser. Però jo amb aquesta música m'imagino l'Emilia al seu llit, tapadeta, sense maquillar, fent
clink.
Per mi està escrivint això.
És que me l'imaginava trista davall un edredon, no sé.
Sí.
Bé.
Molt bé, aviam, què diu?
Ella diu, fa una setmana que estan dient coses que no són veritat, replicant mentides que s'instal·len a xarxes socials i inventant notícies sense criteri, sense parar. Vaig intentar mantenir-me en silenci, creient que els missatges agressius i les falses acusacions pararien. Però cada dia que passa, veig una nova fal·làcia. Ni jo ni cap de les dones involucrades hem de tolerar aquest nivell d'odi. Les diferències que hagi tingut amb les meves col·legues, com pot tenir qualsevol persona, les vaig parlar en el seu moment amb elles i vaig entendre que estaven aclarides. Des de la meva posició, sempre estaré oberta a la possibilitat de tornar a parlar de lo que sigui necessari. Per favor, vull demanar-vos que pareu. I n'Emilia conclou amb un, estic molt angoixada i espantada pel nivell d'odi que porteu a xarxes socials. Per favor, basta.
Normal que estigui espantada amb el que hem sentit d'aquells escrits i aquells insults.
I per xarxes deu ser molt pitjor la cosa, eh?
I tant, deu tenir amenaces de tot tipus.
Hosti, hi ha dos punts molt interessants, eh?
Sí, bé, abans de res, dir que enviem ànims a Emilia, que ningú se mereix aquests nivells de hate, que ja l'han pogut escoltar a un concert, imagineu com deu ser DMs d'Instagram.
A mi em fa terror.
Mm-hmm. Bé, si me deixeu, hi ha una cosa que m'ha destacat l'atenció, supos que Marta són les mateixes parts.
Crec que
la part
sí.
Aquesta en què diu les diferències que hagi tingut amb les meves col·legues, les vaig parlar en el seu moment amb elles i vaig entendre que estaven aclarides. Denota que, evidentment, hi va haver un conflicte conscient.
Hi veu malentès aquí, gros.
Que el varen parlar explícitament i si me deixeu apuntar, jo tinc la sensació que en Emilia està una mica emprenyada amb les seves companyes de professió perquè d'alguna forma està dient si teniu algun problema m'hauríeu pogut dir sa puta cara, no?
Com que han alimentat una mica tot aquest colabrot.
O com a mínim no ho han desmentit.
Però també hi ha aquest punt que diu ni jo ni cap de les dones involucrades hem de tolerar aquest nivell d'odi. Per tant, també està demanant que els seus fans no ataquin, jo entenc, la Tini i demana que prou odi.
Però que és veritat el que diu el Jaume, que d'alguna manera jo entenc que reivindica que això és el que li agradaria que les seves companyes haguessin fet amb elles quan tot va començar.
Exacte, no deixa de ser un punyal també.
Jo crec
exacte,
que sí, una mica.
Perquè tot això, a pesar d'aquest comunicat que ja fa quasi 24 hores que s'ha llançat, ni na Tini ni na Maria Becerra s'han pronunciat, de fet na Maria Becerra està promocionant el seu single.
Aprofitant, perquè li deu estar mirant tothom les stories.
I, sí. Jaume, no tenim temps de llegir-lo, però en resum què ha dit en Duki, que també ha fet un comunicat.
En Duki, que és la parella d'Emilia, bàsicament s'ha posicionat en el seu costat i bàsicament també ha dit que l'estima moltíssim i que tothom s'està perdent la dona que ell veu i bàsicament això, no?
Déu meu, ara resulta que som de l'Emília, tu.
Bé, ja, veurem
som
si...
Som humans, això és el que som. Sí,
com la Xenoa.
Veurem si
avui el programa es podria
no
dir...
Aquí.
Humanitat.
Humanitat, eh?
Ara ho discutim, a veure sí, quin és el titular.
Acaba de convèncer.
A mi no m'agrada.
Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
Algun dia tenia el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
T'agraden els dinosaures?
Sí!
A ti tu també!
Mola!
Acompanya-la ell i el Johnsy en aquesta nova aventura.
Gràcies!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Titó, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Que xuli!
Què, ja tens l'entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Però encara en queden.
Queden entrades i ganes de festa també.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i aconsegueix una entrada per 25 euros. Encara en queden més de 10.000, però afanya't. No et perdis la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. La festa del segle i mig.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Júlia Blum, despertar de la letargia.
Tinc clar que t'enyores molt. Tinc clar que t'enyores dels moments.
Viure el reialme dels somnis i la fantasia per una estona pot estar bé. A vegades és inevitable aïllar-se del soroll per retrobar-se amb un mateix. La cantautora barcelonina Júlia Blum, això sí, ens adverteix que és menys idíl·lic del que pot semblar si ens quedem enganxats per sempre en aquest reialme. Ho fa a ritme de pop atmosfèric en aquest somiar despert que també dona nom al seu nou EP.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ara en tenim una de freda i una de calenta. La freda, la bona... Vaja, no sé mai si quina és la bona, si la freda o la calenta.
Per mi la calenta, no?
És la bona, no? Doncs sí. La calenta és que avui tornem a saludar Costa i Gelmà.
Home!
Com esteu? Des
Hola!
Com de temps! Home. Esteu bé?
Us trobem a faltar, ja, eh?
Sí. Pues, home, sí, no veu fer programa.
Ho ha dit la Sònia, això? Estem segurs?
Sí. S'està obrint, la Sònia.
S'està posant tendre. Ai. Ens preguntàvem per què no volíeu ja connectar amb nosaltres.
Ai. No. Jo perquè em fa massa alguna mal, Sònia. Perquè ara que sento la teva veu i no et veig, se'm parteix el cor una miqueta, saps? Sí. I no estem per anar a partir-nos el cor, eh?
Clar,
no.
Clar.
De fet, estàs tan afectada que demà n'hi vindràs.
Efectivament, demà faig vaga perquè estic farta d'aquesta situació.
Què reivindiques? No sé, sí,
que vull veure'm cada dia amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Per mi és imprescindible, formava part de la meva rutina, estic segura que m'aportava col·làgen i estic envellint a marxes forçades.
Col·làgen? Que bo. Portadors no, demà de col·làgen.
Demà me'n vaig a València a fer Club Tàndem sobre Ausias Marc.
Home, molt bé.
El primer és el primer, i el primer és la literatura, nois. Hosti, i després vosaltres.
Quin contrast, eh? No. Sí, passem de l'Espombo a Ausias Marc.
Sí, no, el millor de cada món.
Doncs és el que passa, que de la tarda passem al Tot Costa, clar. I ara una mica de Barça-Madrid i de Mbappé, i no sé, sorpreses, no?
I Fermín.
Ah, clar, que tenen Fermín avui.
Ha parlat amb Fermín. Fins ara.